21 anys amb tu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Si necessiteu tocar mare, sintonitzeu la ràdio pública i trobareu música de bar, rialles, idees, preguntes i respostes. Cada programa és com una càpsula de vitamines que fa caure el vel de l'avorriment i la ignorància. Si per això heu de deixar una estona el mòbil, el telèfon mòbil, no ho dubteu, encara que la ràdio és moviment i vos acompanya allà on vos trobeu, fins i tot de ball la dutxa. Mare, càpsula, vel i mòbil són les paraules polisèmiques que regalem als nostres conversadors d'avui. I després, per ser un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la La xarxa de vidre. La setmana passada vàrem deixar a Núria Sastre i en Ramon Vilaseca dins una església de Menorca i vàrem comprovar que no estaven tots sols.
Que diu que tot està bé, que diu que ho estàs fent bé, tot i les ensopegades. Una abraçada de mare que et diu que te'n sortiràs, si no et surt ja ho aprendràs, si cal prova-ho mil vegades. Una abraçada te la pot fer qualsevol, però no amb aquell consol de quan t'abraça una mare. Qualsevol, però no amb aquell consol de quan t'abraça una mare. Una abraçada de mare que et relaxa tot el cos, et sents a casa sense repòs i et deixes portar per l'aire. Una abraçada de mare et queda sempre en el record i és el teu més gran tresor quan et sents desemparada. Qualsevol, però no amb aquell consol de quan t'abraça una mare. Una abraçada te la pot fer qualsevol, però no amb aquell consol de quan t'abraça una mare.
I amb aquesta musiqueta començam aquesta nova conversa polisèmica. Deixeu-me que saludin noms i dos llinatges. En Angori Jaume, bon nit, com estàs?
Què tal? Molt bones.
Que bé tenir-vos. Patricia Fernández Garau, com va?
Molt bé, encantada de ser aquí de nou.
Xavier Torrens Prats, com estàs?
Molt bé, jo també us estimo.
Com ho sabem, ho dius per la cançó?
Exacte.
I a més avui celebram, encara que siguin aquestes hores desvés, però a nosaltres mos és igual, celebram un poquet de formatge i fuet casolà que estan plegats, no?
Hombre!
Ai, que tenim moltes coses que celebrar, Gori, Jaume.
Sí, moltíssimes.
Sí, se celebren, se celebren.
Moltíssimes, moltíssimes.
Moltes coses que celebrar. I d'aquí tenim aquests tres grans conversadors polisèmics. I si jo vos he posat avui els dos llinatges, que de vegades les poso i de vegades no, és per homenatge a les mares de cadascú. Ja que avui començam amb la primera paraula polisèmica, que és mare. Venga, Xavier Torrent, si te dic mare, que te ve en el cap primer de tot.
Evidentment, mo mare, faltaria més, no? I més, ara farà un anyet i busques que mos va deixar, o sigui que, evidentment, el primer record és per ella i evidentment, és vera que la malaltia mental va fer mal els darrers anys, però jo sempre ho dic, el mèrit és seu, no? De ser com som o de ser on estic, és en gran part seu. I després hi ha un altre que també me recorda aquesta infància, que és de tocar mare. No? És allò que dius, és que necessita tocar mare, o és que, no? Aquest sentit de, no sé si és un espai segur, un espai protector, o de joc, o tal, no? Però aquestes dues són les primeres, així, les pinzellades que me venen.
Gori, Jaume, bon nit, i tu, mare?
Jo anava a dir exactament el mateix, lo de tocar mare, però també hi ha una que m'agrada molt, i és que sa mare és l'original, no? I tot l'altre són còpies, no? I és això, aquesta és sa mare, i per dir aquí varen sortir ses altres, no? Pues,
com s'origen, no?
Aquest origen, no? Aquesta referència, evidentment, tocat a ses mares, pues, jo trobo que és molt guapo.
Patricia Fernández Garau?
A veure, jo com a paraula m'evoca cura, del verb cuidar, no? Però evidentment no ho puc dissociar de la meva experiència com a mare. Jo crec que això és una experiència que te canvia de dalt a baix, que comences a veure la vida amb uns altres ulls i que ja mai res torna a ser la mateixa, no? I a vegades aprens a apreciar ta mare fins a punts, bueno, pues, que no t'imaginaves quan tu ets mare. No? Supos que és el mateix allò que diuen, que s'aprèn a sa fi quan... com era? És una frase que s'aprèn a sa fi quan ses pare i s'aprèn a sa net quan ses predí i així, no? És una cadena. Podria parlar de moltes coses, però vaja, me queda amb l'experiència de mare, que a més l'he tinguda repetida un parell de vegades, mare i mallorquí.
N'hi ha una també que és una mare és per 100 fills i 100 fills no són per una mare.
Ah, sí? Aquesta mira, aquesta també, no l'havia sentida.
Jo l'he sentida molt i és que ses mares se desviuen pels fills i que després els fills pues, no feim lo que mos toca per ses mares, no?
Jo reconec que... això ho he arribat a acceptar, és a dir, que en el principi esperes un amor tan incondicional com el que tu tens, però arriba un punt que entens que aquesta experiència només és quan ets mare, pare, perquè en aquest cas crec que l'amor incondicional és igual per uns que pels altres. L'he entès perfectament, és a dir, que jo, el que jo estimo els meus fills, facin el que facin, siguin com siguin, prenguin el camí que prenguin, pensin el que pensin, no me passa en ningú més. En ningú més. I a vegades és dur reconèixer-ho, però en el mateix temps dius, bueno, evidentment és un tipus d'amor que només té unes coordenades, no? Que són de pares, mares a fills. Crec.
I penseu que es vincle entre pare i mare i fi és el mateix? Vos demanen com a pare, com a mare, com a fi de pare i mare, però vos demanen, per com ho plantejava també una persona dilluns després d'emetre el capítol dedicat a mare, me deia, ja, però jo quasi que... un home, quasi que reivindicaria el biberó, perquè, clar, estic en desavantatge respecte a sa mare del meu fill o de sa meva filla. Dic, ui, no sé, no ho havia pensat. Però jo penso que els vincles se fa amb els temps. No sé què penseu vosaltres. Segur.
Jo diria que els vincles són diferents, totalment diferents, perquè som diferents. Les mares, les dones i les dones que són mares, pues tenim unes característiques, capacitats, digue-li virtuts, fortaleses, el que sigui, i també unes mancances i unes febleses i tal, que, per altra banda, els pares no tenen i els tenen diferents. Jo sempre amb això m'he sentit molt complementària amb els pares dels meus fills, perquè jo he posat un vincle i ell n'ha posat un altre, i els fills necessiten els dos tipus de vincles. Per tant, dins la diferència... no entraríem ni millors ni pitjors, per suposat, no? Tots dos són necessaris, però són diferents, i jo aquesta diferència també fins i tot la reivindicaria.
La vols enriquidora, no, clar.
Totalment enriquidora, però que no passa res, no hem de fer tots el mateix, ni hem d'aspirar el mateix.
Entre germans, és a dir, es vincle que jo tenc, evidentment, el mateix que comentaves tu ara, jo també estic totalment d'acord, és vincle que té sa mare de Pau i en Marc, que són els nostres fills, és diferent dels que tenc jo, però és que el vincle que tens en cada un dels fills també és diferent.
Totalment.
Perquè les persones són diferents.
Totalment.
És això, amb això que deies, no? Amb això... me record molt també de monòlegs que feien Carles Capdevila, no? Quan parlava dels seus infants i dels seus fills i del procés que tenia i tal. I de fet, me connectava molt quan tu deies, parlaves d'aquest món incondicional. I dir, mira, és que faig el que faig, jo seré allà. M'enfadi les vegades que m'enfadi, jo te continuaré estimant. I no podràs evitar mai que me deixi de preocupar perquè te continuaré estimant. Sí. I això, aquest punt, és aquest vincle que per jo és dels més resistents i forts que hi ha, no?
Exacte.
Perquè, mira, la podem espifiar, mos podem decebre, mos podem enfadar, tot el que vulguem, però aquest vincle sempre hi serà.
Bueno, sí, estic d'acord amb el que diu, però el que deies, però vull posar un matís. I claro. Crec que per bon dia, bon dia, la persona aquesta que parlàveu, és dilluns, i crec que va un tema d'èpoques, no? O de moment, d'edat, per així dir-ho, no? És a dir, quan neix la criatura, el nen o la nina, evidentment es vincla amb sa mare és total. I es vincla amb son pare físic. No existeix. No existeix perquè està acostumat en el renou d'escoret de sa mare, a pell de sa mare, a l'olor de sa mare, claro, aquest vincle és molt complicat fer-lo. Claro, ara parlam del principi de tot, de quan neixen, quan tenen setmanes o inclús poc mesos. Claro, a poc se va fent el vincle amb son pare. Clar. Son pare va creant aquest vincle, que crec que és el que vosaltres deis, que al final, clar, evidentment és diferent i cada un acaba tenint un. Però és veritat que en el moment on, quan neix, el vincle és indubtable. Per això que reivindicava el Viveró per dir, hombre, si encara de ara... li dona de mamà, pues, més vincle que amb
ella. Ara me contaré una del meu menut amb Marc amb un Viveró. Feia poc que li va deixar de donar espit, era un vespre, més era un vespre d'hivern, calor, ets a casa més o manco obligat, un pot de calefacció, perquè evidentment vols que estiguis a casa la mar de bé, era el biberó de tard, no? Li havia llevat aquesta toma, ja li donava en biberó, va dir, vinga, avui li donaré jo, en aquesta hora, perfecte. I estava mig grogui, o sigui, estava allà que s'estava despertant, dormint, li dono el biberó, el agafa a braços, li dono el biberó, i cada vegada que mig obria els ulls perquè se despertava i me veia, començava a plorar. Però plorar, però com si no hi hagués un demà. Eh? I bueno, quan tancava un poc el jovent, li tornava a enxufar el biberó i abraços. Vaig dir, avui te dono jo el biberó. Perfecte, se'l va acabar. Però així com s'acabà, se'l va acabar i el vaig deixar dormir, ja me'n vaig anar a la dutxa, vaig agafar una suada de la bremada que va pegar,
claro,
però vaig dir, benvingut, que aquí jo també som de donar biberó.
M'ha recordat això que dius a un vídeo que hi ha a Instagram o en TikTok, no sé si ho veus, d'un pare que està donant el biberó al fill a l'avion, està un avió i se posa una careta de sa mare. Reté una foto de sa mare i se la posa com a careta. I clar, ni quan
obri un ull.
Quan obri un ull, veu sa cara.
I d'en en Xavi li va fallar sa careta.
Me va fallar sa careta, sí. Me vaig anar llevant ses capes. Oh, coig, indena, quina suada.
Duies barba en aquell moment?
Sí, des de que han nascut en dintre.
I d'on això barbata. També.
Sí.
És veritat que aquest és un temazo, perquè... Sí. Ja no només quan neixen, dic, més endavant hi ha tot un debat i un munt de conflictes sobre les parentalitats i les coparentalitats i la igualtat en la criança i tal i qual, no? I això és un temazo, però jo torno en el meu punt de partida, vull dir, cada un té un paper insubstituïble i els nins i nines necessiten... I adolescents, afegiria, perquè també és una etapa molt important dels pares masculí, necessiten les dues referències amb els dos estils, els patrons, tu deies, va, no sé quina cosa has dit abans que m'ha fet pensar, sí hi ha coses diferents, no? Però que jo he après que és una riquesa i una necessitat dels meus fills, per exemple. Ses mares tenim, per lo general, llevat d'alguna excepció que sempre confirma sa regla, aquesta tendència, com a més a protecció, a niu, gallina, cloeta,
sí,
no?
Sí.
I els pares tenen una altra funció de que els polluelos, per seguir en símil, puguin volar i puguin sortir del niu. I jo reconec que això ho he viscut a casa meva. O sigui, el meu home ha tingut un paper de ajudar a l'autonomia dels meus fills, a ser capaços de valer-se per si mateixos, de sortir, que lo millor jo hagués limitat
returat,
o hagués capat d'una altra manera. Per tant, està claríssim que els dos papers són fonamentals i bueno, ho deia per explicar una mica, perquè trobava que eren diferents i que són enriquidors i que són totalment necessaris.
La complexitat afegida de ses mares soles.
Totes soles, sí.
Perquè
sí.
Ja tinc una molt bona amiga que ho és, per elecció i feliç i que no canviaria del món. Em diu, és que des de quan som petits, aquells moments de ja s'ha dormit, per a d'anar a tirar els fens, què faig?
Sí.
No? Aquests inicials mesos que dius, iba de dir, mo mare, vine a tirar-me els fens.
Sí.
Però també aquelles de preadolescent, no? De dir, es que he de fer de pare i de mare, sí, he de fer, sí. Però en el sentit de dos rols, els dos capells, ara m'he d'enfadar, però també he d'estar bé, ara he de posar un límit, però també l'he de tal, i ara... Vull dir que aquesta és extraordinàriament complexa.
Les monoparentals tenen realment...
afegida, perquè ja ho és de per si.
Molt,
ja ho és
molt
de per
complexa,
si.
Sí.
I de bé, aquí queda aquesta reflexió i aquesta part de la conversa i això que no hem dit mare meva, hem dit tocar mare, però no n'hem dit d'altres, no? D'expressions amb mare, com per exemple, mare meva, quin conversadors més bons que tenim en aquest programa.
No, i jo t'afegiria mare terra.
Mare terra.
Que estem en els temps de tornar a mirar cap als orígens, les coses naturals, bàsiques.
També hi ha sa mare pàtria, que du discussió.
Bueno, sí, aquesta no l'havia pensat, mira.
N'hi ha moltes de mares, efectivament. En relació a aquest origen que deia en Gori en començar, l'inici de tot, l'origen de tot, d'on neixen les coses, no? I on neixem també.
No, dona molt de joc, aquesta.
Dona molt de joc, sí. I de mare és una de ses paraules... aquesta que ve ara a veure, la millor no és tan polisèmica que sí, però a veure que vos inspira, la paraula és càpsula.
A les mitges del cel, ones ultraviolades, infrarroges, entre el submarinista i el peix que no sap on va, entre els ossos dels afillats, cèdoles, bullen partícules d'H2O al sòtil despintat, entre sistemes solars, entre l'espai perdut.
A veure què vos imagineu de lo que esteu sentint.
Càpsula espacial,
astronauta, no?
Caminem la seguretat de sobre. Els amperes són el voltatge partit per la resistència. Camina sense escrúpols per ser gomes i no s'expressa obertament.
Bé, aquesta és una càpsula d'emergència d'Antònia Font que se va desenvolupant, eh, Gori? No posis aquesta cara de susto, que la cançó dura 5 minutacos. Oh. I no està tot estant xerrant l'astronauta.
El ritme d'Odissea, no? Odissea
del... Un poc, eh?
Aquesta no la coneixia.
Sí, jo tampoc.
Des del disc Taxi i com dèiem en aquest programa o en aquesta casa, millor dit, Antònia Font, tenen una cançó pràcticament per qualsevol cosa. Són com los Simpson, que sempre el que passa és en la nostra vida.
Hi
ha un capítol de los Simpson.
Sempre ho han cantat abans, sí, los Simpsons. Sí, sí, i d'Antònia Font sempre ho ha cantat també abans. La paraula és càpsula. Ja vos he donat una pista en les càpsules especials en aquest cas, o d'emergència que cantaria Antònia Font. A veure, Xavi Torrents, Prats, càpsula.
Càpsula, dues. Una, evidentment, és un medicament que quan era petit odiava, perquè bueno, jo vaig tenir molt de problemes d'asma, i quan me donaven aquest medicament és que estava fatal, moridor. I eren unes càpsules que havia de rebentar amb una espècie d'inhalador. Clar, se movien cric-cric, se rompia la càpsula i jo havia d'inhalar el medicament de dins. I bueno, jo, clar, jo no tenia prou força per inhalar-ho tot, se quedava enganxat en el coll, tossint, un altre i tal. Clar, llavors, es parlar de càpsules, aquell...
De deixar aquella, escapa.
Deixar, sí, sí. I després, a nivell un poc més actual i un poc més de feina, clar, Espiral, tenim càpsules formatives, no? Que són aquestes petites pindoletes, com a petits tast, no? per allà, per despertar cuquets de curiositat o per resoldre temes molt, molt concrets. Amb aquestes dues coses. Però bueno, ara veurem pot d'aigua, perquè m'ha vengut aquí.
Ai,
un record.
Aquest medicament.
Ai. En Xavi li ha entrat a tots, Gori.
Jo som bastant més senzill, jo no sé, jo me'n recordo la cafetera. No queden càpsules, no poden beure cafè, m'entens? Vaig... Són molt més senzill i el paraula càpsula, molt bé.
Te faig una pregunta perquè hem xerrat de les càpsules de cafè i de residus que generen. A veure si calcules en un any quantes càpsules mos bevem a Balears.
Per persona o en total?
No, en total.
No sé, 4 milions?
No, puja. Posa-li un zero darrere i puja.
40 milions?
Puja.
100 milions de cançons.
70 milions.
A Balears.
Ahir vaig llegir aquesta dada, me vaig quedar escarrapada.
Sí, escarrapada. Que ho esperes, sí, sí.
Brutal.
Impressionant.
I, no, i la meitat no deuen ser reciclables. Això és
hi ha les dificultats en el reciclatge, si mos ho jo... contaven a Roser Badia de Resero, la dificultat és el reciclatge, no? La seva... La seva... Sí, i el lema de Resero anava a dir és que el millor residu és que no se genera. Ja. No generes un bufet o una cafetera italiana, generaràs molt poc.
Bueno, jo he de dir-vos que, perdona, Patricia, que vaig comprar una càpsula reutilitzable.
Sí, sí, n'hi ha. Sí.
De ser inoxidable, i és vera que l'únic que no pot reutilitzar és la tapeta, que és com si fos una tapeta d'un iogurt, no? D'unes postres, perquè la poses. Una monada. Perquè, a més, fas com un petit ritual a l'hora de fer el cafè a l'oficina, no t'arretures, treus el potet de cafè, que poses el cafè que tu vols, i pot triar el que vols, si vols el cafeïnat o tal, i poses el cafetet en cuera,
poc a poc. Jo que nostra tenc italiana, tenc que dir que no mireu malament, que ara me sent fatal.
No, no me senti malament perquè espera que conti.
Que no tinc italiana per a l'oficina, no.
Jo vaig desterrar la italiana quan va entrar la... diguem, Nespresso.
Se de càpsules, sí.
Com es Danone, se
Nespresso. Sí, igual, igual. Però és que a casa meva som jo l'única que pren cafè. Bueno, ara ja la meva filla ja s'ha sumat, però era una tudada.
Sí.
Era una tudada. I, a part d'això, me'n posava més de la compte, també, no? La vaig desterrar. No, la tenc, però no la faig servir. Ara bé, en la meva lluita per cercar alguna cosa sostenible... vaig comprar aquestes que dius reciclables, sí. No, reomplibles.
Sí, 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 reutilitzables. Sí, sí.
No sabia que n'hi hagués d'alumini, els vaig comprar de plàstic.
De plàstic.
I són molt engorroses i no són... A mi no m'han resultat pràctiques perquè la meitat del cafè te queda ferrat. I bé. Però vaig trobar unes càpsules biodegradables.
Ah.
I a més d'un cafè que m'agrada. Per tant, ja tinc la solució, tenc càpsules biodegradables i me vaig deixar la marca per el... la marca famosa, la me vaig deixar perquè a mi l'alumini no me convenç i, per tant, fora. I ara prenc cafè en càpsules biodegradables i les puc tirar fins i tot en el compostatge, perquè són biodegradables.
Molt bé, molt bé.
Ai, però
no, igual, no te sentis casa... malament, no? No,
no,
no, sentis
ja
malament.
Ho sé.
Casa italiana, però perquè la feina, clar, vull dir, és... Hi ha dies que fan, els companys fan dos cafès, hi ha dies que fan 10, i és vera que m'ho van regalar una d'aquestes de mielita, que li deia, no? Aquestes de filtre de gotets. Però clar, el dia que la fas, queda.
Queda.
Però aquesta oloreta del cafè de la cafeteria italiana no vos desperta tot?
Sí.
Agori, que és l'oreta de dematí.
L'olor del cafè, vengui d'on vengui, m'encanta.
Vengui d'on
vengui. M'encanta. Sí. Vengui de la italiana, vengui de les industrials, dels bars i cafeteries, que jo m'atxiflen els cafès de cafeteria,
sí.
O vengui de les màquines.
A casa dirien que l'olor de cafè és del bon dia. Perquè comença a aparèixer la gent per la cuina de casa nostra quan jo estic acabant de fer els cafès.
No sé si vols afegir res més a càpsula.
Bueno, jo, a mi és vera que no se m'havia ocorrit el del cafè. Mira que a mi m'agrada el cafè. Però...
Li deies càpsula, no?
Sí, però a mi sabeu que me recorda càpsula en el clamòxil d'un temps. Perquè llavors els antibiòtics venien amb una càpsula com a lila i blanca i jo record que jo associava càpsula en allò. Per jo, la primera... idea abstracta de càpsula va ser allò. I no, com que tots els altres medicaments eren pastilles, però allò era una càpsula i me recorda en els antibiòtics. Llavors es m'ha fet pensar també en l'ús dels antibiòtics i tot això, altre debat.
I sabeu per què se prenen els medicaments en càpsules si no heu escoltat el programa de dimarts?
No he tingut temps encara, conta-m'ho.
Se fa perquè n'hi ha que fan o molt mal olor o molt mal gust, per tant... Te'ls prens així i no notes el gust. I també perquè, sobretot, aquestes càpsules blanes se van desfent i està controlat perquè el medicament vagi fent efecte dins el cos amb un temps
gradual.
Determinat. Exacte, de manera gradual. Si t'ho prenguessis tot junt, entraria tot junt i d'aquesta manera, durant minuts o segons o els temps que sigui, se va fent efecte.
Està bé,
no?
Sí.
Bueno, entre avui i demà també és com una càpsula, no? Allò de...
Sí.
Se la pot prendre un pic en el dia de 10-11 amb gent tan fantàstica com en Gori, no, Patricia i en Xavier. Pausa i tornem.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és informació.
Diumenge a les 12, viu amb Esports 3 en joc la prèvia al partit i el postpartit del Real Mallorca-Vila-Real.
No és un partit més, és la gran passa cap a la permanència del Real Mallorca.
Sí, ¿en qué momento? En el momento crucial.
Des de l'estadi de Sant Moix, el millor futbol de primera divisió amb la màxima emoció.
I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I també amb seguiment als partits del play-off d'ascens a primera federació amb el Corujo, Atlètic Balears i Numancia Poblense.
Tot a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Resuenan campanas de boda y la novia tiene duda. No encuentra ya los motivos ni de blanco ni de nuda. Lo que antes era amor ciego lo vuelve ahora la locura. Lo que antes era un si quiero lo está matando la duda. Y en el altar vuelve a latir el corazón, pero no sabe si es amor o soledad. Lloraban, los padres reían, porque fue la más bella novia, la fuga jamás concebida.
Tornem amb els nostres conversadors polisèmics i aquesta cançó de Melendi ja ens dona una pista de quina és la tercera paraula que posam avui damunt la taula. Si han començat amb mar, en seguit en càpsula, ara toca vel. I aquí ens acompanyen, com cada divendres, cada primer divendres de mes, en Xavier Torrents, en Gori Jaume i na Patricia Fernández. A veure, Patricia, si te dic vel, que te venes cap primer de tot?
Resgàs-vel. És fet de... És que a dreta hi ha una teoria que se diu la del levantamiento del velo, no? De ses societats, quan hi ha... I més ara, en tot el tema de blanqueig de capitals i tal, és amagar... algunes empreses o algunes maneres de fer a darrere d'una empresa, no? Pues, el levantamiento del velo és una manera de dir, averiguar qui hi ha darrere realment, no? I atribuir la responsabilitat a qui correspon. Això és el primer, però no ho he pensat tant per lo jurídic quan per la vida quotidiana, no? De llevar el misteri i veure realment l'autèntic que hi ha darrere les coses. Mira tu, que això és la paraula vol, eh? A vegades m'aixec un poc.
Bé, però això és la gràcia de la polisèmia, es venen significats molt diferents.
Significat
com... I la relacionant també amb l'experiència pròpia. Gori, vol.
Jo vol és quan dus un vol en els ulls, que no hi vol veure, quan la realitat te diu... Dus un vol en els ulls i no ho vol veure. Jo crec que la... Evidentment, un vol de monges, el primer que me ve, saps? Mm. Però aquesta frase, que jo també l'he sentida bastant, és el que m'evoca.
Mm-hmm. Per exemple, el diccionari posa la frase de el vol de l'ignorància, també, no?
Mm-hmm.
Quan s'ignorància te fa no veure les coses que hauries de veure, però sí, sí, Xavi.
Ja, bueno, m'afegeix que en el levantamiento del velo, per tema de formació, evidentment, sempre és, no? Però ja m'ha de un vol de núvia. No? Vull dir, aquest, no sé si pas fet misteriós de que tapava rostre, no? Que no ho he acabat d'entendre mai, però bueno, David té el seu significat, no? En aquest moment en què s'aixeca, que a més és com a translúcid, no? Vull dir, que deixa veure, vull dir, és aquesta d'allò. Però bueno, també connecta amb les altres, eh? Aquest de llevar-se vel, aquesta és molt, molt sutil, molt clara.
La Patri i jo duiem vel?
Sí, jo sí.
Jo també.
Jo sí, el que passa que aviat el me vaig posar com un xal.
Jo també.
Jo, damunt el cap no m'agradava gens, m'apareixia una cosa molt així.
Xerrau de quan vos vareu casar?
Sí, ah, clar, sí, ja fa uns anys. De, ja.
No en el vostre dia a dia.
No.
No.
De fet, jo crec que ells són de llevar vel, no? Sí, de fer obrir...
Jo anava a escola de monges, em vaig veure molts, però te puc assegurar que aquesta no m'ha vengut.
Em varen veure molts de vel, negres, que era pitjor.
Sí.
Perquè ara les monges ja no van de negre, el manco la majoria, o les que nosaltres
teníem. No eren blancs com les de Rosalia, no?
No, les que nosaltres teníem allà com els vigilants.
Eren negres.
Anaven molt negres.
N'hi ha que el duen marró escur, però cada vegada s'ha anat més aclarint, perquè és veritat que és molt impactant. Ja no parlem de burcas i històries, no?
Ja.
Del velo dels musulmans també hi hauria un capítol especial.
Que no és fàcil de... No és una qüestió de gestionar ni de discutir.
És molt complexa, perquè hi ha moltes aristes, la qüestió, sí, no? Sí. És una qüestió de respecte cultural per una banda, però de respecte de drets per l'altra, de llibertat personal...
D'imposició, sí. És un tema molt complicat.
És un tema complicat i que la gent, almenys en política, me dona la sensació que la gent no s'atura a pensar les coses. He de tenir una resposta.
És un poc visceral.
M'agradaria veure qualque polític qualque vegada digués uf, doncs pues no ho sé això, ho hauria de pensar.
Sí.
Pues seria una frase seria fantàstic, perquè és el que hauríem de fer, pensar abans de decidir i proposar, no?
Tot una, quan surt un tema ja tots tenen posició damunt el tema.
Ara que m'ho dius, moltes vegades
surten temes i jo he de pensar, dic, ostres, jo estic a favor, estic en contra. Jo ho he de pensar moltes vegades.
Bueno, pues jo moltes vegades ja ni siquiera tenc una posició ni blanca ni negra, depèn. Però
si has de fer una llei és més complicat, entenc que la part política ha de tenir una posició.
Sí, però bueno...
Molt fan per això d'aprendre a dir, pues no ho sé encara.
No ho sé, tanta.
I m'ho he de pensar.
I xerrar amb tots els implicats.
O fins i tot contestar, pues no ho sé, però i tu què en penses? No? Vull dir, crec que donar aquest punt de pausa... Parlaves de classe política, però podem parlar també d'altres...
De classe política perquè són els que sempre tenen posició.
Sí, perquè estan més a primera línia i és que sembla que tenen més pressa per guanyar un espai abans que un altre. No? Però crec que seria molt didàctic. No? Escolta, no cal córrer a donar una opinió si no la tenim.
Però és que, a més, avui en dia jo crec que tot està com tan polaritzat que treus un tema i tot d'una, l'espectre d'una banda té una posició i una opinió molt definida,
i
l'altra, just el contrari.
Sí.
I pareix que si no estàs en aquesta posició, ja no pots estar dins aquest espectre ideològic. Dius, pues perdona.
Ah, perquè és blanc i negre fins i tot a dins, eh?
Exactament.
Ah, no. O estàs així,
exactament,
o quedes de fora.
Exactament. Sí. I jo moltes vegades, per exemple, dins l'Iglesi, no? Que jo puc tenir a vegades més... me puc sentir més identificada que amb un partit polític, no? Bueno, pues no tot és blanc ni negre, ni jo penso tot el que pensa la doctrina oficial de la Iglesia, per dir-ho d'alguna manera. No, jo tinc opinions, o fins i tot dubto de quina opinió tinc. No? I dogmes n'hi ha molt pocs, per no dir quasi cap. I per tant, qüestionar-se i aturar-se i no identificar. I jo per això no me sent menys cristiana, que a mi sent bastant.
Sí.
No en absolut, no? Per tant... obrim un poc d'aquest vol.
Llegia, no me'n recordo bon, que parlaven d'aquesta fe laica. És a dir, dins un entorn religiós parlaven de, bueno, no estàs molt segur o segura d'alguna cosa, però al final hi ha una opció de fe i ho creus. Encara que no estiguis segur, t'ho creus. No? Uh-huh. I ara hi ha aquesta opció com una de fe laica, que és a dir, bueno, en un context, en aquest cas política o d'opinió, etc., no estàs molt segur, però t'ho has de creure.
Ah, ja.
Perquè si no, te trec.
Sí,
bàsicament,
sí,
no?
Sí,
però,
sí.
Però i en el final, exactament, mira, fer un exercici de fe.
Un acte de fe, que se deia. Sí, un acte de fe. Aquesta paraula, o sigui, aquesta expressió d'acte de fe s'ha estrapolat completament a moltes coses que no tenen res a veure amb la fe de cap tipus.
Sí.
Totalment.
I també s'hauria de discrepar també més, ja que tornem on estem en la política, internament, perquè hi ha una posició que marca el líder polític de turno i tothom ha de seguir la mateixa opinió. I ara me recordava per això que deia Patricia, que diu, jo som de l'Iglesia, però dins l'Iglesia hi ha moltes opinions, o jo tinc una opinió que no té per què ser la mateixa. Això al partit polític no passa ara. Te tocaria passar, però ara no passa perquè te tenen el cap.
Bé, sempre hi ha discrepants, no? I a vegades fan gala de sa discrepància.
Sí.
Ara pones amb alguns barons de PSOE, per exemple, no?
Sí, Susana Díaz i tot això.
Però són d'un mateix costat, eh? Vull dir,
però, per exemple,
més
ara,
de gaire dreta solen callar més aquestes discrepàncies, els d'esquerres en solen fer fins i tot bandera, no?, de ses famílies.
Sí, però ara, per exemple, surt en Pedro Sánchez...
Sense entrar en valorar-ho, eh?
Sense entrar a valorar res, en Pedro Sánchez, i treu una mesura, per exemple... el tema que ha tret, de la regularització dels immigrants. No, dins el Partit Socialista és unànime la posició. És a dir, no hi ha hagut ningú que digui, o al revés, o qualcú del Partit Popular que digui, ah, mira, estic d'acord amb aquesta...
Bueno, ho vàrem dir en aquest moment.
És a dir...
en aquest moment, moment ho vàrem dir,
sí,
dir perquè però... vàrem votar a favor de la seva presa en consideració.
Me refereix que troba que no se permet ni la discrepància dins de lo que la teva posició o el teu partit...
És possible que internament sí, però s'ha de donar una posició pública, no pot haver discrepància, si no.
Però,
sí,
bueno.
Però és que també, si no, en es votant o en es possible votant, el despistes.
Bé,
perquè tu vols saber en què estàs o quina opinió tens. Però... Una altra cosa és quan s'arribi en això.
Si ho duix en el terreny local, hi ha bales, per exemple, que manifesten opinions i fan polítiques no exactament alineades amb el seu partit. Perquè en el marge local, diguem, en l'àmbit local tenen un altre marge, volia dir, no? No sé si estaria tan d'acord amb això que deies. És vera que, per lo que deim de la polarització, tot s'alinea en tot d'una. Surt un tema, pues, o estàs en contra de la revolució i per tant ara, ets d'un costat, o estàs a favor i per tant ets de l'altre. No té per què ser així, però malgrat els partits han de prendre una posició perquè els seus votants han de saber en què tenir-se, jo crec que seria ben recomanable que hi hagués veus discrepants i veus de tots els tipus. Malgrat el que dèiem, han de prendre una decisió i han de dir, bé, pues, la nostra postura és aquesta, encara que respectant que tu pensis això, tu pensis això, altre, no sé. Jo reconec que el món polític a mi ja me supera.
Bueno, és més partidista que polític, no? Però, sí. Però en el final és no tot és sí o no, blanc o negre.
Exacte.
D'acord o en contra. I
quasi res.
S'està perdent segons, aquesta... Realment. Bueno, doncs hi ha una gamma de matisos, de tal... Ja, però és que al final has de acabar optant. Ja, però hi és procés de decisió, de raonar, de madurar, de reflexionar, de lo que mos pot enriquir en matisos. Això també és una manera d'aixecar un vel, no? Perquè aquest debat o aquestes reflexions compartides poden fer que vegis altres punts de vista, que t'enriquesquis, que valoris coses que no havien tingut en compte, que fins i tot generis una empatia. Ai, pues, escolta, aquest argument, a partir d'això que me dius, jo no l'havia tingut en compte, i exacte. Ara que ho dius, pues, efectivament tens raó amb aquest punt. Però me pesa més prendre la decisió contrària a la teva. Val? Però hi ha hagut un enriquiment, no? I mos han aixecat, i mos han tret aquest vel d'ignorància que demanen a la sala, no?
Sí.
T'han obert mirades, t'han obert tal, i ja t'ho has enraonat d'una altra manera. Malgrat en el final acabis amb una decisió diferent, no?
Sa
això,
llèstima...
com que mos ho han votat.
Sa llèstima és que partim, en el que tu dius ara, de creure que realment volen fer un debat d'idees, no? I de propostes. I jo crec que ja no estem aquí. Ara ja és un debat de això me donarà vots, o això no me'n donarà, això me farà treure
algun
rèdit o no. Hem perdut ja aquest debat.
Mira, nosaltres hem tingut reunions per tema de procés de regularització amb diferents partits i és que no mos han informat. Dic, ah, pues això és que no estàveu acostumats perquè no, tots sempre mos heu convocat per informar-mos de les decisions que preníeu i després mos demanaven que en pensàveu. Llavors, vull dir, no estàveu fent res que no féssiu voltes quan governàveu en aquest sentit, no? Llavors, aquest procés de... Bueno, vaig a prendre en consideració i vaig a veure altres... Això s'ha votat. S'ha votat i directament vas... Però què en penses? No, necessit pensar-ho.
Sabeu que necessitam.
Vinga.
Moviment.
Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido.
Ara que xerraven de regularitzar Drexler, canten el moviment, no?, de les persones des de que tenim coneixement de que podem anar d'una banda a una altra, però jo ho duia també perquè mòbil és la quarta paraula polisèmica d'aquesta setmana, que mòbil ve de moviment, entre d'altres coses, però també és bastant polisèmicament. Gori, Jaume, et deixes mòbil ja? A veure, Gori, si te dic mòbil, que te venes cap.
Bueno, evidentment, separar tot que tenc en les mans, no?
Irremediablement.
Que es diu mòbil perquè nosaltres l'hem rebatiat, per dir d'una manera, perquè realment és telèfon mòbil.
Sí, telèfon intel·ligent, que li diuen.
És un telèfon que se pot moure, ja no està aferrat. Jo a mòbil me recorden això i de qualque manera... no té res que veure, però em recorden el Playmobil.
Que bo!
Juguetes,
no? que també tenien cert moviment.
Sí. No? Per robòtic. Que tenien moviment. Sí.
T'has anat enrere, mira que ets més jove de la taula.
Sí, però me recorda. És que m'agraden allò, els Playmobil. Encara en tenim.
Diu, encara m'agraden. Patricia,
a veure, jo a mòbil, a part de separador tecnològic i de lo enganxadíssims que estem i que mos du i mos roba temps per tot. He pensat en la mobilitat, no? Amb els canvis i amb sa... un poc connectant amb el que dèiem abans, no? Fins i tot canviar d'idees, no? Sí. I pensava en la cançó de Sant Pere, de la dona immòbile, no? Sí. Que la dona immòbile, qual piuma al vento, pues eso, vull dir que podem canviar de pensament i com a opost a la rigidesa, no? En el tancament mental. Sí. Això és el que m'ha suggerit a mi, mòbil.
Molt bé. Xavi, mòbil?
Evidentment, aquest aparell. Sí. Ja recordo, a la meva habitació tenia un mòbil de decoració, d'aquests de penjar, que a més el record molt, perquè la condició que m'ho van posar és tu el faràs net.
Però el tenies tu com a nina?
A la habitació, penjat. Penjat a separat, sí, era un mòbil que me varen regalar i bueno, era una rèplica d'una escultura, no sé de qui, de colorets, amb colors, i clar, i era molt xulo perquè s'anava moguent, no? I després, evidentment, pues això me fa recordar aquests que se posen en els bressols, que se mouen un poquet, que hi ha animalons, que hi ha tal, no? I que tots hem vist tocar en els infants, no? Però aquests dos, aquest especialment, a més era de colors, així com de plàstic, i bueno, girava molt, i és aquesta imatge de l'habitació d'infància, que de fet, bueno, fins que vaig partir de casa, que el vaig guardar. No me'l vaig endur, però el vaig guardar i encara el tenc. Uh-huh. Una casa, sí.
Que bo. I mira, aquest mòbil, i és mòbil que tenim en tres mans contínuament i que dormim amb ell de vora, que com el gestioneu vosaltres, el mòbil?
Jo fatal.
En Gori malament.
Jo malament, sí. Tenc, perquè jo faig feina amb el mòbil, sí. També, i és un... ets esclau de...
Totalment.
Igual per això ja no li deim telèfon, perquè és quasi de tot.
Sí, és vera.
Excepte telèfon.
És vera. I arriba un moment que necessites desconnectar. I que dius, ai, me'n vaig i deixes mòbil i a vegades, pues, per això te'n vas un cap de setmana i desconnectes i per això la part aquesta d'anar puestos fora connexió i tot això està tan de moda. Jo
sí,
crec que també
no m'estranya, no m'estranya. Sí. Jo reconec que és un híbrid. Per una banda, me'n dono compte que som molt capaç de desconnectar si estic ara aquí o un judici o un tal... som capaç de dir, estic en una altra cosa... Ja
el miraré
el mòbil quan acabi el que estic fent. I som capaç. Però llavors, és vera que també com l'emplei per feina, és un distractor brutal perquè tu entres en el mòbil per consultar una cosa concreta i no han passat 12 segons, estàs amb una altra cosa i en el segon següent ja no recordes per què havies entrat. I dius, no és possible, és un lladre brutal. I de fet, ho hem comentat a vegades en sectors professionals i tal, dèiem, no, és que mos hauríem de prohibir o diguem, disciplinar a només consultar el mòbil. Un pic cada hora, cada X temps, cadascú sabrà, per poder fer la feina concentrats. O sigui, la nostra capacitat de concentració d'atenció sostinguda ha baixat moltíssim. Ja no parlem de joves, pobres, que jo els compadeixo, sí. Perquè nosaltres no teníem aquest tant d'estímuls com tenen ells que a vegades comprenc per què està la joventut nostra com està en qüestió de salut mental, en qüestió de... que és un bombardeig brutal i no, ells no tenen la maduresa suficient, mos costen els adults, doncs tu imagina't un jove per disciplinar-se i dir no, fins aquí, ara desconnexió, ara me'n vaig a jeure i almenys haurà passat una hora sense pantalles, perquè si no tens aquelles neurones de prefrontal que van com a loques.
Sí,
o sigui,
sí.
Els acompadeix.
El que fa anys que he fet és silenciar les notificacions.
Yeah.
L'única notificació que tinc és la de WhatsApp.
I
les cites del calendari. Les úniques. Les que t'avisen de tens un esdeveniment, tal. Ni correus, ni músiques, ni aplicacions, res. Cap notificació. Quan vull veure alguna cosa concret, entres l'aplicació i la...
Ara entenc per què el meu fill, quan li envio un WhatsApp, no me fa cas, perquè en té 20.
Deu tenir arxivats. Deu tenir arxivats.
Deu tenir silenciada.
Això és una cosa increïble. No lo del teu fill, que no el conec, sinó lo de joves, és vera. Tenen el mòbil en sa mà tot el dia i quan els escriu no te contesten.
Ah, això és una frase molt de pare.
No, és vera, fa ràbia.
Per on els escrius?
Encara no ha arribat, eh?
Per on els escrius? Perquè segurament si els envies un missatge directe d'Instagram te contestaran.
Sí, exacte. Sí.
Això si esteu connectats a Instagram.
Nosaltres tenim un grup de família que quedem pues, per dinars dissabtes, els diumenges, i sempre fent la típica llista. Qui ve a dinar avui? I fent la llista, els joves mai contesten. Mai. És a dir, i passen dos dies. És a dir, no és que diguis en un plaç de 10 minuts, bueno, no, és que han passat dos dies i no han contestat. I jo me desespera perquè...
Perquè igual ni ho han llegit, eh?
Yes,
molt probablement ni ho han llegit. Perquè ells, això de deixar-lo en leído, ho duen fatal.
Va, és grup de família.
Uf, és grup de família. Exacte. Quina peresa, no contesta. Això deu ser així?
Ni llegeix. La meva filla, en concret, ni llegeix els grups de WhatsApp.
Nosaltres a casa vàrem depurar la condició, eh? I, escoltau, forma part del pacte per... qual teniu mòbil, contestar.
Ah, bé, veig que no és una cosa només pròpia, molt bé,
m'agrada. Sí. Amb la resta feix el que trobeu, vulgueu o el que estigueu avisats, però si no te vols escriure, m'ho heu de contestar. Encara que sigui amb un ok, amb un còtico. Llavors, a partir d'aquí tens, ei, què tal, com ha anat el vostre dia? Bé.
Sí. Això per mòbil, oblida.
Què vos sembla? El que vulgueu. Això ja són quatre paraules, eh? Vull dir... Però bueno, això no
se pot. Jo vos he d'agrair a tots tres, Patricia, Xavier, Gori, que cada vegada que vos escric en aquest grup que tenim de converses polisèmiques...
Te contestau.
Gori, ho diran fluixet, però que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I quan tornis ja saps on és que teva, val?
Mare meva, quan torni, ja seré una altra persona.
Gori, gràcies.
Compteu que m'acas, que no sigui...
Vinga, val, sí, que està bé, que en Gori se casa, que sí, se la teva dona durava els no ho saps.
No ho sé, no m'ha dit res.
Ni t'ho dirà fins al moment.
El secret. Ja l'únic que sé és que va de blanc, és l'únic que m'han dit.
Ja mos ho contaràs quan tornis, val? Gori i Jaume, molta sort.
Gràcies.
Patricia Fernández, gràcies.
A tu. Xavier
Torrents, gràcies.
Gràcies, Araceli, vos.
IB3 Ràdio és memòria. IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la. Escolta aquest i altres capítols a ib3.org.
Capítol 6. El rastre. En Ramon conduïa com si el diable ens trepitgés els talons. Vàrem deixar enrere els carrers de Maó i ens vàrem endinsar per una xarxa de camins rurals voretjats per parets de pedra seca, evitant la carretera principal. Jo anava aferrada a la bossa, sentint el pes de la peça de bronze contra el meu pit. El com bategava a 1000 per hora. Un silenciador. Ens havien disparat amb una arma en silenciador enmig d'una església.
No té sentit. Hem anat amb compte. No hem parlat amb ningú a l'estació marítima, hem pagat els cafès en efectiu. Com dimonis ens han trobat allà dins?
Ens deuen haver seguit des de Palma?
Impossible. Els hauria detectat el vaixell. I si haguéssim vingut al nostre mateix ferri, ens haurien assaltat a la carretera. No haurien esperat que fóssim dins l'església de Santa Maria. Sabien on érem.
Què fas? Per què t'atures?
Baixa! Ràpid! Tanca la porta!
En Ramon es va llançar a terra sense importar-li embrutar-se i es va arrossegar per davall del xassís del cotxe. Vaig veure com encenia la llanterna del mòbil, cercant entre la brutícia i la maquinària, fins que va fer un gruny de ràbia. Quan va sortir, duia una petita capsa negra rectangular a la mà.
Aquí ho tens. Un rastrejador GPS magnètic de senyal actiu.
Déu meu, ens han marcat el cotxe?
En algun moment, abans d'embarcar, segurament. Això emet una balisa constant. Sabien perfectament on érem i a quina velocitat ens movíem. Sabien que érem a l'església, només mirant la pantalla del telèfon.
Llavors, ens deuen estar seguint ara mateix?
I tant que sí. Hem de moure fitxa. Hem d'abandonar el cotxe.
Què? El teu cotxe? Però som al mig del no-res, Ramon. Com arribarem a Ciutadella per agafar el vaixell?
Confia en mi. Deixarem el cotxe aquí mateix amb el rastrejador posat perquè es pensin que estem amagats a prop. Tenim a l'allò un parell de quilòmetres. I anirem a peu i trobarem un vehicle alternatiu. Som-hi. No tenim temps.
Segons el senyal, estan aturats a 60 metres, darrere d'aquella paret de pedra. No es mouen.
Atura el cotxe aquí. No facis renou. Desplegau-vos. En bisturí per la dreta. Jo vaig recte. Armes preparades. I tirau a ferir. No vull més sorpreses.
Llop, el cotxe està buit.
Què vols dir que està buit?
Malparits! M'estàs prenent el pèl? Està tancat i no hi ha ningú.
El GPS marca just el cotxe. Els cabrons han trobat el rastrellador.
Ah! Són a l'illa. Sense vehicle propi, no poden haver anat gaire lluny. I no poden sortir amb avió sense passar la caixa de bronze per l'escàner. Han d'anar al port. Bisturí, criden en Ferro, que vagi a vigilar l'estació de Mo. I nosaltres anem cap a Ciutadella, a cobrir els ferris d'Alcúdia. Moveu-los!
No vull saber què va fer en Ramon amb els cables d'aquella pobra vespa que varen manllevar darrere del poliesportiu de Lleó. Només sé que mai havia passat tanta por damunt de dues rodes. Varen vorejar la costa nord pels camins de terra fins a arribar a Ciutadella.
Baixa, deixarem la moto aquí entre els altres ciclomotors. Posa't les ulleres de sol i la gorra. Comprarem els bitllets per separat. A la taquilla de l'últim minut. En efectiu.
I si ja són a la terminal? Espera'm-nos.
Si són, jo em posaré davant. Tu corre cap a la rampa dels passatgers i intenta passar desapercebuda dins aquell grup de l'inserso. Ens veurem a la coberta. No t'aturis per cap motiu.
Bisturí, mira la coberta. Els veus?
No es veu res, Job. Hi ha centenars de turistes traient el cap. Podrien estar dins, o ni tan sols a Ciutadella.
Ah, meravellós, sí. Simplement meravellós. No sabem si són el vaixell o si s'estan rient de nosaltres des d'un hotel del centre. Mira l'aparcament!
Llop, mira això. Darrere el contenidor de vidre. És una scooter robada. Té els cables de contacte arrencats i penjant. I el motor encara crema.
Eren aquí. Maleïda sigui la seva estampa. Han arribat just per colar-se. Un moment. Potser han deixat la moto aquí per fer-nos creure que han pujat i encara són a l'illa. Són més llestos del que pensàvem.
Què fem ara? Si són al vaixell, d'aquí a 2 hores seran a Mallorca.
No m'agraden les endevinalles. Bisturí, queda't a Ciutadella amb en Ferro. Si no han pujat, els trobareu. Jo agafaré el vol de les 8 cap a Palma. Criaré en Martell, que vigili el desembarcament al port d'Alcúdia. I si posen un peu a Mallorca, no tindran on amagar-se.
Varen passar els controls d'embarcament entre el grup de jubilats. El con on va tornar al pit fins que el vaixell no va amollar amarratges i la costa de Menorca va començar a fer-se petita a l'horitzó. Ens havíem escapat. En Ramon em va dur un refresc de la cafeteria. Les seves mans, per primera vegada en tot el dia, semblaven relaxades.
Els he vist arribar a l'esplanada del port just quan el vaixell partia. S'han quedat a terra. Té, beu una mica de refresc per recuperar el sucre després d'aquesta correguda. Ho has fet molt bé avui, Núria.
Jo escric cròniques gastronòmiques, Ramon. No esquivo bales. Però tenim la segona lent. Això compensa l'ensurt.
Has mirat el tercer dibuix? El que ens va quedar del pendrive? Si volem mantenir l'avantatge sobre aquesta gent, hem de saber on anem.
Sí, sí. L'he estat mirant. És una façana molt diferent de les altres dues. L'orgue no és tan ornamental com el de Kibbutz o el d'en Jordi Bosch. La fusta és més sòbria. Gairebé pareix l'interior d'un convent antic. Pot ser d'època renaixentista, però m'és impossible identificar-ho a simple vista.
No hi ha cap detall arquitectònic que et doni una pista d'on pot estar amagat aquest instrument?
No prou clar. Necessito els meus llibres de referència. Quan arribem a Can Eva, repassaré el catàleg de la resta d'illes, t'ho promet. Trobarem la darrera bou. Però primer hem de donar senyals de vida. En Sebastià deu estar preocupadíssim. Li vas dir que el cridaríem quan tinguéssim la peça.
Espera arribar a Mallorca. Cridarem des d'un telèfon públic al port d'Alcúdia, per seguretat.
Quan el ferri va atracar a Alcúdia, ja era fosc. M'havia passat tot el viatge pensant en qui podia haver-nos posat aquell rastrejador al cotxe. Estàvem esgotats, però necessitàvem tranquil·litzar la persona que ens havia ajudat a arribar fins allà.
Sí, digui'm.
Senyor Font, sóc na Núria. Som a Mallorca, a Alcúdia. Hem tornat de l'illa.
Oh, senyora Tesastre, gràcies a Déu. Feia hores que esperava la seva telefonada. Els meus contactes al bisbat em varen dir que no els varen veure sortir de l'església, però que havien trobat desperfectes i un canelobre esbocat. Ha passat alguna cosa? L'orgue estava malmès?
No, l'orgue estava perfectament. I vàrem obrir el pany. Tenim la segona lent de Fresnel. I a més, hi havia un altre paper. Aquest deia la paraula especulum. Però vostè tenia raó. No som els únics que cerquen l'herència de l'arxiduc. Un grup d'homes armats ens varen atacar dins del temple de Santa Maria.
Cris beneït? Homes armats? Però estan vostès bé? Els han fet mal?
Estem sans i estalvi, senyor Font. Ens havíem posat una balisa de seguiment al cotxe en algun moment de la ruta. Ja ens n'hem desfet i hem perdut el rastre.
Maledicció! Això és justament el que temia. Aquests mercenaris no tenen escrúpols. Escolti'm bé, ja no poden tornar a casa seva de Palma, no et segur. Saben qui són? Agafin un taxi i venguin directament a la meva finca de Valldemossa. Aquí tenc espai de sobre. Estaran protegits fins que descobrim què està passant i on els du el tercer orgue. Vendran cap aquí.
D'acord, senyor Font. Agraïm molt la invitació. Anem cap allà. Quan vaig penjar l'auricular, em vaig sentir profundament agraïda per tenir un Sebastià Font disposat a obrir-nos casa seva per protegir-nos quan les coses es posaven difícils.
Acabeu d'escoltar Entre avui i demà La xarxa de vidre, una ficció sonora original de The Acorde Agency per a IB3 Ràdio. Quan els enemics et coneixen i et persegueixen, l'únic refugi que pots trobar és davall l'ombra protectora dels aliats. Però en el joc de l'arxiduc, res és el que sembla. En el pròxim episodi, la falsa sensació de seguretat s'esvaeix i la recerca de la tercera lent es pitjarà cap a un nou destí en Núria i en Ramon. Naina Serres, na Núria Sastre, en Xavier Pasquet, en Ramon Vilaseca, en David Ordines interpreta el paper d'en Sebastià Font i en Toni Pons, el de Llop. Vos esperam en el proper episodi.